Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, amb ganes de parlar de cinema, de descobrir històries que arriben a la gran pantalla a partir d'aquest cap de setmana. I contenta perquè veig que, tot i que ja s'acosta l'estiu i la calor comença a apretar, de moment la cartellera resisteix, no decau.
No, avui crec que és el dia que porto més pel·lícules a comentar i poder... fins i tot n'he deixat una fora, crec. O sigui, avui en portem 6, sense notícies, per tant, és un bon dia.
Sí, sí, podreu triar i remenar, molt eclèctica aquesta tria que ens ha preparat el Marc i les històries amb les quals podreu gaudir. Anem per la primera, doncs.
El maestro jardinero.
La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo.
Quiero pedirte un favor.
¿Qué favor?
Mi sobrina. Me gustaría que se convirtiera en tu aprendiz. Dejó los estudios y se juntó con malas compañías.
Aprenderás a cuidar un jardín. ¿Estás contenta con la vida que llevas?
¿Por qué lo dices? Dices muchas tonterías, pero hay algo de lo que nunca hablas.
¿De qué?
De ti.
No hay mucho de lo que hablar.
Joder, te cargaste a 9 de los malos.
Fue hace mucho tiempo.
Aunque estén muertos, la gente no te olvida.
¿Alguna vez has matado a alguien?
¿A qué viene eso?
Quítate la camiseta.
Eres una impertinente.
Maya solo intenta buscarse la vida.
¡Y yo soy la reina de Escocia!
La jardineria consiste...
Aquesta que diu que soy la reina d'Escòcia és ni més ni menys que Sigourney Weaver. Explica'ns de què va aquest maestro jardinero i qui l'acompanya.
Doncs l'acompanya Narvel Rhodes, que és el Joel Edgerton, que és un callat i solitari jardiner dels jardins de Greasewood. Aquests jardins pertanyen a una espectacular i històrica finca de la senyora Haverhill, que és la Sigourney Weaver, vídua i rica que aprofita el treball de Narvel per comprar els seus desitjos més enllà dels jardins. Aquí ja ho heu de descobrir a la pel·lícula. I aquest mestre jardiner, a més, és molt meticulós, és ordenat i veu la seva tranquil·la existència una mica envaïda quan apareix la neboda de la senyora Haverhill, que és la Maya, que ve d'una situació complicada, acaba de sortir de la presó, no té feina i sí, com que li dona el favor a la neboda que provi de treballar en alguna cosa, aviam què tal se li dona, aviam si aprèn una miqueta i s'espavila, no? Però aquesta situació traurà la llum als secrets més profuns de Narvel, posant en perill la seva vida i de tothom aquí envolta amb preguntes una mica complicades, intentant rememorar el seu passat, que si li pregunta que si ha mort algú. Escoltem un noi que l'acusa el Narvel de que va matar moltes persones i que
ni que hagi canviat malos, de... Ocho, no? Em sembla que ho fan així, ocho, sí. Ocho de los malos.
I de tots aquests que menciona, doncs, aviam si la seva apariència nova de jardiner, perquè abans era una miqueta un motorista d'aquests, que perdona, Harley Davidson, doncs es posava en ambients conflictius i ara aviam què li depara.
Una atmosfera asfixiant, on la música juga un paper molt important, sobretot escoltant només aquest tràiler, i és la pel·lícula que tanca la trilogia que ha fet Paul Schrader aquests últims anys. Diuen que, de fet, aquesta, El maestro jardinero, és una de les seves pel·lícules més elementals i més lluminoses, que és magnífica. Tot i això, la història és asfixiant, com dèiem, en continus girs argumentals. I jo tinc una pregunta per tu, Marc, el protagonista, el Joel Edgerton. És el de Star Wars? Em sembla que sí, no?
De Star Wars.
Crec que sí, crec que sí. Acompanyant Sigourney Weaver i ja, Quintessa Swindell.
Estic mirant ràpid. A mi no em sona, Star Wars. O sigui, surt una pel·lícula, surt Obi-Wan Kenobi, a la sèrie, això sí. Com a...
De la sèrie, o no?
Sí, com mateix. A pare del... O avi, no sé, del Luke Skywalker en un futur. Estic una mica espès amb això. Però sí, sí que em sona de sèrie, segur. La sèrie jo l'he vist.
D'aquesta última sèrie, sí, sí.
Sí.
Doncs explica'ns una altra pel·lícula que proposes.
Transformers, El despertar de las bestias.
Durante siglos, nuestra especie se ha mantenido oculta. Pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos. Prime. Está en juego el destino de todo ser vivo. Unicron viene hacia aquí.
¡No se para! ¡No, atrás!
¡Creía que éramos colegas!
¿Has traído a un humano?
No soy nadie, no he visto nada ahora mismo, no veo nada.
Esta no es nuestra guerra.
Debemos confiar en los demás si queremos proteger el hogar que compartimos.
¿Cómo de grande es ese tío?
Devora planetas, o sea que... más tocho que un planeta.
Al final, todo lo que te importaba quedará consumido.
Tal vez haya otra. Torna una de les franquícies més taquilleres de la història.
Doncs sí, veia l'última pel·lícula de la saga, és del 2017, amb L'últim cavaller. Sí que va tenir un spin-off amb Bumblebee el 2018. I ara... a nivell de història, tirem una miqueta endarrere, l'any 1994, sisena entrega de la saga, que gira al voltant, per qui no sàpiga de què va aquesta saga, uns robots extraterrestres coneguts com Autobots, que s'amaguen a la Terra i es transformen en cotxes i altres automòbils per enfrontar-se als malvats Decepticons. La pel·lícula, com he dit, es desenvolupa a Nova York l'any 94, on hi ha hagut una dura batalla entre l'equip format pels Predicons, els Maximals i els Terrorcons contra els Autobots i els Decepticons. Una mica complex d'entendre primer els noms, però ja amb la pel·lícula ja ens en sortirem. Doncs els Autobots hauran d'enfrontar-se a nous enemics, com un nou tipus de Transformers morts vivents. El tràiler veus una miqueta com si fossin animals de la selva. I entre aquest caos i perill, l'Optimus Prime esdevindrà el famós líder dels Autobots, com hem anat veient en les anteriors pel·lícules. Aquesta saga és dels personatges de Hasbro, aquesta companyia de joguines, i sota la direcció de Steven Caple Jr., director d'èxits com Creed 2 o The Land, i a l'equip executiu de producció també s'hi troba, per exemple, Steven Spielberg, entre d'altres com Brian Goldner, David Ellison i companyia.
Tenen clar que serà rendible, eh? Han apostat fort per invertir.
Sí, és una saga que no la podríem comparar com amb la fàbrica de llaminadures que és Fast and Furious, però que també té un públic bastant fidel.
Hi ha un munt de grans actors i actrius que hi posen veu, però clar, si no ens arriba la versió original, no els escoltarem pas, no?
Exacte, com la Michelle Yeoh, que va guanyar el seu Oscar com a millor actriu per Toda la vez en todas partes, Pete Davidson, Peter Dinklage i Peter Cullen, o entre d'altres.
Doncs anem per una altra pel·lícula.
Quédate a mi lado.
Hijo mediano, dos hermanos. Estamos muy unidos, pero vivimos en distintos estados.
Hijo único.
Obsesiones de la infancia. La Navidad.
La magia.
Me llamo Michael.
¡Bailas genial!
¡Y tú mientes fatal! Y él es Kid. Siempre he imaginado que mi vida era como la típica comedia romántica.
¿Estás tan seguro de ti mismo? Te has quitado la ropa como un stripper en una despedida de soltera. Yo prácticamente me ducho con la ropa puesta.
Vale, ya me callo.
¿Vamos a tu casa esta noche?
Esta es mi puerta, pero antes de entrar...
¿Quieres abrir ya?
Vale.
¿Qué es esto, Michael?
A mejor no entre.
Madre mía, ¿aquí también hay?
Ay, papá Pitufo. Eres un tío muy cool y me preocupa que acabes rompiéndome el corazón.
Mamá, papá, este es mi amigo. Mike.
¿Un amigo?
Sí, mamá, solo un amigo.
¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién es este chico?
¡Es mi novio!
¿Cómo que tu novio?
Me alegro por ti, Kid. Puede que no lo parezca, pero somos bastante modernos.
Madre mía.
Casi fuimos a Woodstock, ¿sabes?
Sonríe.
Ya lo hago. Dediquemos un momento a apreciar esta maravilla. Kid, ¿qué te ocurre? ¿Va todo bien?
No te preocupes, Mike. Mañana voy al médico.
Me temo que no son buenas noticias.
Siempre tuve miedo de que Kid me rompiera el corazón y al final lo hizo. Lo abrió de par en par.
Tienes que recorrer el camino que tienes delante, porque eso es todo lo que existe.
Echando la vista atrás, más que una comedia romántica, fue una historia de amor.
No pude estar 4 horas sentado, nos prometieron una cama.
No hay camas libres.
¡Dele una cama a mi marido!
Eso ha sido de Oscar.
Le funcionó a Shirley MacLaine.
Aquesta comèdia agredolça, perquè hi ha aquesta malaltia pel mig, està basada, Marc, en una novel·la autobiogràfica, oi?
Sí, és una història basada en les memòries del periodista nord-americà Michael Auxilio, que també produeix aquesta pel·lícula, dirigida per Michael Showalter, i que ens explica doncs, una commovedora comèdia romàntica que gira al voltant de la relació de Michael, un periodista amb gustos molt particulars, i el Kid, que és un fotògraf de molt bon veure.
De fet, al tràiler veiem que té una habitació plena de barrufets, però una cosa exageradíssima.
He conegut fans de barrufets i estan bastant obsessionats, comencen a decorar totes les parets. Bueno, és un món. L'amor sorgeix de manera inesperada entre ells i encara que són feliços junts, les inseguretats del periodista frena el ritme i la confiança d'aquesta parella. Per exemple, ser jutjats per la pròpia família, fins que un dels dos ja ho crida, és el meu nòvio, una cosa. I el pare diu, que no ho sembli, som una família molt, molt moderna, no? I bé, por i orgull a parts iguals és el que sent el Michael quan pensa en tot el que aconsegui gràcies a la seva parella, que recupera gràcies a ell la família, cosa que el periodista va perdre aviat quan els seus pares es van assabentar que era homosexual, i també la vida, aquesta ideal que estan portant, es veu sacsejada per una malaltia que els portarà un bon sotrac.
La mare és la Sally Field, que m'ha fet il·lusió retrobar-la.
Jo, el protagonista, que és el Jim Parsons de Big Bang Theory, m'ha fet bastanta il·lusió, també.
També. I si li hem de posar alguna pega, alguna crítica, és que a estones, com heu pogut deduir pel tràiler, resulta una mica massa ensucrada.
Sí, dona aquesta sensació, sí.
Una història ben diferent és...
Padre y soldado.
Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán, vais a participar en esta gloriosa victoria.
¿Cómo se sale de aquí?
Es la guerra, papá. La guerra.
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
Pase lo que pase, no te separes, ¿oído?
Sí, papá.
Pégate a mí.
Vais a sustituir a los cabos que han caído.
Ahora tendrás que obedecerme. No hay salida, papá. Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa.
Solo eres un niño.
¿Los niños matan hombres?
Terno, aguanta.
Una pel·lícula que ha commocionat a França, que allà ha estat tot un èxit, amb una taquilla fantàstica, i ara li toca descobrir si a la resta del planeta li va igual de bé.
També va inaugurar la secció En Certain Regard al Festival de Cinema de Cannes i, com deies, ha commocionat tot un país i ara s'hi commociona el món. I anem a explicar una miqueta què va la pel·lícula. És ambientada en una colònia senegalesa del 1917. El Bakary és un pare que va allistar-se a l'exèrcit francès per acompanyar i protegir com fos el seu fill de 17 anys, que va ser reclutat per l'exèrcit francès en contra del que ell volia. Amb la Primera Guerra Mundial en ple efervescència, pare i fill hauran de lluitar a favor d'un país que cap dels dos doncs els coneixen, estan a quilòmetres de distància, i el Bakary se sumarà a aquesta guerra a la recerca del seny que en algun moment va perdre el seu fill. El protagonista, ni més ni menys, és Omar Sy, conegut mundialment per la seva participació a Lupin, a la sèrie de Netflix ara darrerament, o en altres pel·lícules, i és l'encarregat de protagonitzar aquesta pel·lícula i de guiar l'espectador i la història a través d'aquest viatge acomodador i emocionant. Curioses frases que devien dir en aquell moment, que ciutadans senegalesos, de que si acabaven la guerra i servien dignament, obtindrien amb orgull la ciutadania francesa, com si fos un dels premis.
Sí, és una època en què el Senegal era colònia francesa i la pel·lícula fa aquesta revisió, tot i que diuen els crítics que és una mica ambigua, d'aquest passat colonial francès. El tràiler té molta força i, clar, és que Omar Sy omple la pantalla. A mi m'agrada molt.
Sí, sí, és... Com es diu aquella pel·lícula que acompanya a un home amb cadira de rodes, que el cuides, aquella pel·lícula ho fa superbé, realment. Ara me'n recordo el títol.
Jo tampoc, però ja sé quina vols dir.
Sí, sí, sí.
Tenim un parell d'històries més. A quina segueix?
La desconocida.
Súbela, por favor. La càmera, no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Átamelo.
Zapato, digo. Átamelo.
Dijiste que no me tocarías. Me voy a ir.
No, sabes que no puedes gritar, sabes que no puedes pedir ayuda. Respira. Coge aire, coge aire. Y ahora suelta, suelta. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te ves ahí? Pequeñita, indefensa, intentando coger el valor suficiente como para escapar. Pero eso no sería divertido.
¿Qué es lo que quieres?
Solo tienes que entrar como los conejos.
Tú dame una buena novela de crímenes y me hace feliz.
Me da la impresión de que no confías en mí.
No todo el mundo está preparado para oír la verdad.
¿Qué has dicho? ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años.
Eso es porque aún no me conoces. ¿No me vas a decir cómo te llamas? Echa la imaginación. Nunca has jugado a eso. ¿Jugado a qué?
Si puedo convivir con casi todos, yo realmente... Es que...
Atámelo. El zapato. Agáchate y atámelo.
És un tràiler que dona molta informació, moltes pistes i, sobretot, aquesta conversa final, bé, aquest diàleg, aquesta ordre final, explica moltes coses. Què en podem dir?
Doncs trobem a la Laia Manzanares com a protagonista, amagat després de la identitat d'un menor. Un adult ha aconseguit gravar la jove Carolina, un adolescent fent-se amb el control de la webcam. Leo és més gran que ella, però més del que la Carolina es pensa, realment, perquè ell diu que tens 17 anys, no m'acabo d'enfiar, perquè no acaba de baixar la càmera, la veus també és molt, molt seca. Doncs darrere del perfil un home s'està fent passar per un adolescent de 16 anys. Quan el Leo aconsegueix la confiança de la Carolina, la cita en un parc poc concorregut als afores de la ciutat. Tot i això, Leo comença a sospitar que la Carolina potser no és tan innocent com semblava ser, i el que al principi semblava que seria el gat i el ratolí acaba sent una història de com el caçador acaba sent caçat. I escoltàvem l'última frase de que li cordés els cordons, les sabates, manant ella cap a ell, quan a tot el contrari és el que es pensava el Leo.
ella es converteix en la que domina, oi, al final?
Sí, és un tràiler que m'ha incomodat bastant, o sigui, de veure's.
Sí, és veritat, és veritat. M'ha passat el mateix.
No et deixa,
sí, sí,
no et deixa una bona sensació, però segurament és una pel·lícula...
És incòmoda, desagradable, però... fins i tot estones, oi?
Sí.
Els protagonistes, com deies, Laia Manzanares, que si recordeu era la Oksana de la segona temporada de Merlí, aquella noia que feia de mare soltera. I el paper li va que ni pintat, eh? I ell és el Manolo Soto, que acaba de guanyar un Goya. Tots dos ho broden, tot i que la història, com dèiem, és incòmoda, és desagradable i un punt radical i no et deixa indiferent. Destaquen d'aquest thriller que el seu punt més fort és la interpretació de tots dos, Manzanares i Soto. I acabem amb una comèdia.
Todo sobre mi padre.
Mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio.
No puedo dejar a mi padre.
Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los fuegos artificiales?
Pues nos lo llevamos.
No, mejor que no.
¿Habéis oído, chicas? Le preocupa que su padre inmigrante le haga quedar como un paleto.
Oye, si vamos a hacer esto, tienes que cortarte con todo el...
Todo el... ¿Pero qué es eso?
Bienvenidos a White Oak.
¡Wow! ¡Es impresionante!
Un poco somones, ¿no?
Se llama amor y afecto, papá. No como tú, que cuando me viste en el paritorio me diste la mano.
Claro, acabábamos de conocernos. No sé si vas a encajar aquí.
Yo también quiero una mejilla y mi mejilla.
¿Es que esta gente no trabaja?
Tienen su dinero en la bolsa, no en tarros de mayonesa enterrados en el jardín.
Espero que nadie robe nada, porque eso se les...
Els fans de Robert De Niro ja hauran descobert el seu doblador habitual, és el pare d'aquest Todo sobre mi padre.
Doncs tenim que, després d'uns quants anys de relació, el Sebastián creu que ja ha arribat el moment ideal de demanar-li per casar-se amb la Eli, la seva nòvia que de fa anys, i primer, però, li demana consell al seu pare, que li recomana que abans de declarar-se conegui els pares de l'Eli. Llavors, quan la núvia li proposa al Sebastián passar el cap de setmana del 4 de juliol a casa dels seus pares, i el Sebastián respon que si pot assistir el seu pare també, que si no es quedarà sol. Però aquí hi ha un xoc cultural bastant marcat, i en aquest cap de setmana tant la jove parella com els pares coneixeran noves facetes els uns dels altres que posaran una mica en la corda fluixa la relació del Sebastián, provocant dubtes sobre la proposta de matrimoni. Com deia, el xoc de diferències culturals basat en la pròpia relació del Sebastián Maniscalco amb el seu pare, la seva vida familiar i l'educació rebuda dels seus pares com a immigrants italians als Estats Units. Sebastián Maniscalco s'interpreta així a ell mateix i protagonitza el film amb Robert De Niro.
Un De Niro que és el motor que manté en marxa la pel·lícula, diuen que és fluixeta. És que aquesta fórmula ja l'hem vist amb Ben Stiller, no?
Sí, sí, també. I funciona així, a vegades bé, a vegades molt malament.
Sí, amb Ben Stiller era rodona, funcionava. Aquí sembla que no tant, però com dèiem, el pal de paller és aquest De Niro, que per cert acaba de ser pare fa 4 dies, no?
És veritat. Mai és tard.
Això mateix. Almenys a Hollywood, si tens diners. Marc, exacte. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45. Molt bon dia de nou. Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Ramon Giró no repetirà com a president de la delegació de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès. Un cop s'ha conegut la candidatura que presenta Eines de País per revalidar la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona, ja es pot confirmar que el fins ara president de la delegació a l'Alt Penedès, Ramon Giró, no hi és present. Giró comenta que ha estat una etapa intensa i en la que s'ha fet molta feina per aconseguir trencar amb la imatge d'entitat rònica que tenia la Cambra. S'ha aconseguit, diu, fer una entitat més transparent, actual i participativa. Sobre la nova candidatura d'Eines de País, Giró es mostra convençut que pot revalidar la victòria de fa 4 anys en les eleccions que s'han de fer el mes de setembre per continuar la tasca de canvi i modernització que s'ha engegat en aquest mandat que ara acaba. Els quatre tombs arriben diumenge al Torrent Fondo, a Sant Llorenç d'Hortons. El nucli del Torrent Fondo de Sant Llorenç d'Hortons celebrarà aquest diumenge la tradicional festa dels quatre tombs. Organitzada per Malet i els seus amics, començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia. Des de primera hora, els assistents podran gaudir d'una exposició de carruatges i carros de mida real i també d'una mostra de carruatges en miniatura. L'acte central serà la tradicional cercavila dels quatre tombs, amb el seguici de cavalls i carruatges i la benedicció dels animals, que començarà a 12:15. Durant la festa es podran veure carruatges històrics com la tartana, utilitzada antigament per portar la gent engalanada cap a missa, la diligència, que era el missatger de l'època, i transportava des de menjar fins a mobles des del municipi a la capital i viceversa, els carros bocoi, que transportaven botes, o els carruatges que transportaven el vi amb pell de boc. Aquest cap de setmana, 19a edició de la Fira Mercat Castellet Medieval. La fira consolida les principals novetats introduïdes l'any passat, com són el seu creixement cap a la part alta del poble. Entre l'entrada del castell i l'escultura anell de Moebius, sobre l'església de Sant Pere de Castellet, i també el segon aparcament de vehicles a Torrelletes, amb bus llançadora que fa viatges gratuïts d'anada i tornada contínuament. Des de l'Ajuntament de Castellet confien que hi desfilaran entre 5.000 i 6.000 persones, repartides entre tot el cap de setmana. Hi haurà dos busos llançadora que uniran el Castellet Medieval amb dos pàrquings ubicats als dos nuclis més propers del poble, com són Clariana i Torrelletes, amb la idea d'evitar aglomeracions a l'aparcament de darrere del cementiri. La fira obrirà els dos dies a les 11 del matí, dissabte fins les 12 de la nit i diumenge fins les 10. Hi haurà un total de 22 parades disseminades per tot el carrer principal del poble, a més de tallers d'oficis antics. Es complementarà amb cercaviles itinerants de teatre i música i els espectacles infantils que es concentraran a l'escenari de davant la Societat Recreativa. Torna al campus d'estiu multiesports als Joncs. Serà el 26 de juny fins al 4 d'agost i del 28 d'agost a l'1 de setembre d'aquest mateix any. Per segon any consecutiu, la regidoria d'esports organitza conjuntament amb els clubs esportius un campus d'esport multiesportiu SEM Worlds a Cunit, amb inici el 26 de juny fins al 4 d'agost i del 28 d'agost a l'1 de setembre. L'arribada de l'estiu i l'inici de les vacances escolars obre l'oportunitat per la majoria d'infants i adolescents d'aprofitar el temps amb noves activitats i poder descobrir nous interessos o tenir experiències noves.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 12:15.
Penedès en xarxa.
Avui acabem conversant amb el vilafranquí Pere Lluís Biosca, considerat un dels directors catalans de música vocal amb més projecció. Des de l'any 2015 és el director titular del Cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona. També dirigeix el Cor Madrigal i és professor a l'Escola Superior del Taller de Músics i al Conservatori del Liceu. Aquest dimecres, el Cor Francesc Valls tancava una petita gira a Vilafranca i aprofitàvem per parlar-hi. Pere Lluís Biosca, bon dia.
Hola, bon dia.
El concert d'aquest dimecres, que posava punt i final a la gira, tenia un programa sobre polifonia veneciana del 1600. Com va anar?
Bé, molt bé. Era un concert amb dimecres, que sempre és un dia una mica estrany, però la veritat és que hi havia força gent, feia goig l'església de Sant Francesc, i a més, bueno, fer un concert a casa sempre fa especialment il·lusió, i jo crec que va anar molt bé, la gent li va agradar, sí.
Tancava una petita gira per 5 municipis catalans. Uh-huh. Satisfets de com ha anat en global?
Sí. Sempre és un luxe poder fer d'una mateixa producció més d'un concert, que malauradament és el que podem fer moltes vegades, que fem molts assajos per fer una producció i llavors només es fa un concert o dos, que és molt poc, i en canvi aquesta vegada poder aprofitar i fer el mateix programa 5 vegades sempre és un... Això és un plaer, perquè clar, tens més temps de pair la música, de fer-la amb molta més calma, de millorar-la, d'entendre-la millor, no? I per tant és... Això, és un plaer poder-ho fer així, sí.
Acaba aquí el programa o encara es pot estirar més? Algun enregistrament, algun altre concert?
D'aquest programa, sí, em sembla que l'octubre és que ve, el tornem a fer a Vilanova, si no recordo malament, i em sembla que a Igualada. I si ens surt algun mes, doncs el tornarem a repetir.
El cor Francesc Valls, el cor titular de la Catedral de Barcelona, pot sortir sovint de gira?
Sí. Si nosaltres va ser un cor creat especialment per les litúrgies de la catedral i ara actualment també de la Sagrada Família, que en té molts dels llocs, però això no impedeix, diguem-ne, que l'activitat concertística, diguem, és absolutament lliure i independent del bisbat, en aquest cas, o del capítol de la catedral. Vull dir que nosaltres podem fer els nostres concerts, evidentment no pot interferir doncs, amb les misses, no? És a dir, però vaja, els concerts gairebé mai són en diumenge o matí, com és el cas de les misses, i per tant l'activitat de concerts és absolutament independent de la resta, sí.
Què porta una gira, encara que sigui petita, com aquesta, el cor, com a grup, els cantaires...
Primer de tot, doncs, una qüestió que és feina, no? Que sempre és important, perquè és per un cor professional que és molt difícil de que pugui no crear-lo, tirar endavant en aquest país, perquè, clar, depenem en part, doncs, de... Nosaltres tenim la sort que tenim la feina a la Sagrada Família de la Catedral, que ja és uns diners cada mes que estan molt bé, però tot i així... Clar, de concerts, de cors professionals n'hi ha pocs, no? Perquè el país és petit i ara parlo de Catalunya perquè hi ha els cors que hi ha i per tant no pots fer, o és molt difícil fer més d'un concert al mes, per exemple. I llavors en aquest sentit fer gires, doncs això que et dic, primer està molt bé perquè és feina, perquè és un mateix programa que podem anar fent més d'una vegada, que això, per exemple, en el món del teatre és molt habitual, no? Ells fan una producció i estan amb cartell, doncs no sé, un mes i mig, això amb música és...
I després van de bolos.
Això amb música no funciona gairebé mai així, no? És a dir, jo què sé, per exemple, l'orquestra a la ciutat de Barcelona o la Nacional de Catalunya quan fa un programa a l'auditori ho fa 2-3 dies a la setmana i prou, i llavors cada setmana canvia, no? I en música clàssica és, normalment això funciona així i per tant sempre està bé de tant en tant poder parar una mica, no? Anar amb una mica més de calma, evidentment entremig de la gira aquesta hem anat fent altres coses, però com a mínim tenir la seguretat doncs, que és un programa que coneixes, que vas tranquil·lament, amb seguretat i que ho pots anar fent. I després, a part d'això, també hi ha una part que jo crec que és important pel país, que és això que ara se'n diu territori, no? O país, que és...
A mi no m'agrada gens aquesta paraula, però
sí,
a Barcelona i a l'àrea metropolitana els agrada molt parlar de comarques com el territori.
Exacte,
és veritat,
exacte.
Sí.
Però és veritat que...
Però fes-la servir, tranquil·lament.
No, ho deia així... Perquè bueno, ens ho diuen, normalment,
sí.
Quan anem a la, per exemple, a la Generalitat, ens diuen, heu de fer territori. Bueno, doncs, fer país, diguem-ne, seria això, no? Que, per exemple, en aquest cas de música del segle XVI-XVII veneciana, doncs, probablement no és molt habitual poder-la sentir en molts llocs dels que hem anat, no? Hem fet un concert al Berguedà, per exemple, vam fer una Sant Vicenç dels Horts, una altra a Barcelona, que sí que és més fàcil sentir això, però està bé que aquesta música, no, més enllà de posar un disc, evidentment, i sentir-la, poder-la sentir en directe a diversos llocs i no haver-te de desplaçar sempre als mateixos llocs per sentir-ho.
El cor Francesc Valls, com deies, és professional. Uh-huh. Ens presentes una miqueta els seus orígens, per què sorgeix i des del moment que agafes la batuta?
Mm. el cor, diguem-ne, ve a ser un... la continuació natural, tot i que amb entrebancs entremig del que eren les, del que era la capella de música de la Catedral de Barcelona, que això es remunta des de, no ho sé ara de memòria, però probablement des del segle XIII-XIV, en què hi havia, diguem-ne, uns nens, uns escolans que cantaven a la catedral, amb un organista, etcètera, etcètera, i alguns instrumentistes més tard, i això dura aproximadament fins als anys 50 del segle XX, fins després de, uns quants anys després de la Guerra Civil, en què bueno, la situació econòmica i musical, i després també de la litúrgia que canvia més tard amb el Vaticà II, la música queda una mica en entredit, diguem-ne, per dir-ho així, a dins de la litúrgia. I llavors, al cap de forces anys més, el cor farà uns 20 anys d'aquí poc, es crea un cor professional, és a dir, la catedral torna a tenir uns músics que treballen per la litúrgia. En aquest cas ja no són nens, no? Com era antigament, no hi ha instrumentista, sinó que és estrictament un cor. I, per tant, la primera vocació del cor va ser aquesta només, cantar en la catedral dintre la litúrgia.
És mixta des del primer moment?
És mixta des del primer moment, sí, sí. És un cor molt petit, no? Normalment a les misses som entre 8 i 12, en els concerts de vegades doncs, som entre 12 i 21 o 22, depèn, però a les misses sí que és un grup molt petit. I a partir d'aquí doncs, la cosa ha anat avançant. No? Ara no només cantem a la catedral, també cantem a la Sagrada Família.
Un cop a la setmana?
Cada diumenge, sí, sí.
Cada diumenge se us pot escoltar.
A les 8 del matí som a la Sagrada Família.
A les 8 del matí?
Sí, noi.
Ben d'hora, ben d'hora.
Cada diumenge. Bé, la missa comença a les 9, que és la missa internacional de la Sagrada Família. Nosaltres comencem a assajar un quart de 9.
In situ ja, a la Sagrada Família.
Sí, sí, és una mica d'hora, però vaja.
Però és un luxe, no?
T'hi acostumes. Sí, sí, bueno, ja fa tant de temps que al final...
Us hi acostumeu.
T'hi acostumes, t'acostumes a les coses bones, sempre és veritat. I després cantem
a la
catedral. I això és cada diumenge, i evidentment, no sé, doncs, quan per Setmana Santa no és només el diumenge, sinó que és tota la setmana, i per Nadal igual, etcètera, etcètera. Ara no em facis dir de memòria quan serveix fer molt a l'any, però diria que setmana 80, és a dir, bastant més d'un per setmana.
Hi ha més fidels quan canta el cor? Es nota?
Sí que ho diuen, que hi ha una mica més de gent. És a dir, la Sagrada Família està sempre ple. Jo crec que encara...
Està petada, no?
Sí, si haguéssim nosaltres o no, o hi haguéssim nosaltres. I a la catedral és veritat que nosaltres cantem a la missa conventual, que és la més important, diguem-ne, del diumenge a 11:15. I és veritat que sempre hi ha algú que ens ve a sentir, perquè ens ho ve a dir... però tampoc crec que sigui el motiu principal de que la gent vingui més a missa. El que sí que es nota molt, així com que a la Sagrada Família, t'ho dic així una mica aproximat, probablement el 98% dels fidels que hi assisteixen són turistes que van a missa, no van a visitar, van a missa, perquè es nota. A la catedral, ara, des de fa uns quants anys també, probablement el 50-60% de la gent que hi ha són turistes.
I això modifica d'alguna manera el repertori?
No.
En absolut.
No. Modifica, doncs, que si es canta alguna cosa en català, o credo, una cosa així, doncs no, esclar, no ho saben. No canten. Però a part d'això, no. O quan, jo què sé, quan diuen el Pare Nostre, doncs que allà ja sembla... No hi ha totes les llengües que et puguis imaginar, però no, l'altre no canvia res.
Esclar, el repertori són obres religioses, al 100%.
Sí, sí, clar, el fet de crear un cor professional és perquè cada setmana cantem el que toca. Això està estipulat des de fa molts segles. En l'Església, en la litúrgia, cada diumenge té un repertori específic. Això vol dir que cada diumenge és diferent el que cantem. Hi ha alguna obra, algun motet, que potser sí que pot ser el mateix, però en principi fem estrictament el que toca.
Hi ha un altre vessant, també, que consisteix en rescatar, entre cometes, o reintroduir, mm-hmm. recuperar obres que s'han deixat de cantar, pel que sigui.
Mm-hmm. Sí, també és un dels motius, diguem-ne, que té sentit per un cor professional com nosaltres. A més, el cor es diu Francesc Valls, que és un mestre de capella, un compositor del 18 de la Catedral de Barcelona. I llavors, una de les... dels propòsits que tenim i que és, jo crec, important reafirmar-ho, és la recuperació del patrimoni, no? En aquest cas propi de la catedral, de l'arxiu de la catedral, entre altres coses, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú, probablement, de tornar a interpretar aquesta música, i després una mica perquè ens hi veiem obligats, no? És un repertori doncs, de la casa, que fa moltes vegades 200-300 anys o més que ningú ha recuperat, ha tornat a cantar, i per tant això sempre és important, com això que dèiem, pel país i evidentment per la casa, també per la catedral. Ara no fa gaire vam fer un concert a la catedral mateix, que es deia això, mestres de capella de la catedral, i fèiem 4 o 5 compositors de la casa, diguem-ne, que, bueno, que això vol dir tota la feina, de recuperar les partitures, de revisar-les, de
posar-les al dia d'alguna manera.
Sí, sí, clar, no és només agafar una partitura i fer l'assaig, sinó que és abans hi ha tota la feina de revisió, fins i tot de vegades de transcripció, és a dir, si és música del segle XVI, moltes vegades està escrita amb una notació, doncs que si no ho has estudiat ara no l'entens, encara que sàpigues música, i per tant s'ha de passar amb lletres modernes, per dir-ho així.
Sí, sí. Combines la direcció del cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona amb la direcció del cor Madrigal. Diferent.
Sí, són dos cors molt diferents. Primer, amb quantitat de gent, perquè en Madrigal som uns 45 llargs, de vegades més.
Amb un repertori contemporani.
Amb un repertori contemporani també, però sobretot a causa de que som més i de que no és un cor professional, és a dir, la gent que ve a cantar, tot i que té un nivell molt alt, no viu d'això, no cobra per venir a cantar. I això implica, de vegades no tant que el resultat final sigui molt diferent d'un cor professional, que és evident que un cor professional t'ha de donar un nivell molt més alt, que per això és professional, però no sempre és així. El que sí que és més llarg de vegades és el procés de muntar una obra, això sí. I després, com et deia, com que són molts més, clar, el repertori és diferent. No? Per exemple, el programa que vam fer aquesta setmana aquí a Vilafranca amb el Francesc Valls és música del Renaixement, que això se sap i que funciona molt millor en grups molt petits, i en canvi amb el Madrigal, per exemple, col·laborem amb l'OBC, amb l'Orquestra Nacional de Catalunya, i fem repertori simfònic o coral, perquè és música que requereix això entre 50 i 80 cantants moltes vegades, i per tant el repertori és diferent, sí.
A banda de la direcció, el Pere Lluís Biosca és professor al taller de músics i al Conservatori del Liceu.
Al Conservatori del Liceu faig col·laboracions, però no soc...
Puntuals.
Sí, sí. No hi treballo fixa, diguem.
Què t'agrada de la pedagogia d'ensenyar?
Què m'agrada?
O és obligat combinar-ho?
No, per sort jo puc...
Podries triar?
Puc triar, sí. Per sort, de la direcció em podria viure, o em puc viure, vaja... I fer classes em faig... també no ens enganyem, perquè s'ha de pagar la hipoteca i aquestes coses, oi? Però m'agrada... primer perquè m'agrada, perquè és un canvi, no? Dintre de l'àmbit de la música, doncs no és fer un assaig, dirigir... I després... I evidentment també m'agrada el tracte, doncs, en formar gent, no? En veure com... Perquè és una mica estar en contacte amb com està el país, una mica en aquest sentit, com pugen les noves generacions. I sobretot, i potser pot sonar una mica egoista, però ensenyar o fer classes en realitat també és una manera d'aprendre. I això per mi és el més important, dit així, potser sona una mica estrany. Però, és, per exemple, faig part d'aquests dos llocs que has dit, faig sovint molts cursos de direcció. Ensenyar a fer música o interpretar música, que ja és una cosa abstracta per ella mateixa, és molt difícil. No? És, moltes vegades has d'acabar explicant en paraules una cosa abstracta, i això és molt complicat. I dirigir també és una cosa bastant... sí que hi ha més o menys una metodologia, una tècnica, més o menys, establerta per tothom, però és una cosa que no és molt gramatical, diguem, això és així, això ha de ser així, si fas això funcionarà. I ensenyar-ho, explicar-ho, parlar-ne, fas que l'altre doncs, tingui una visió i en pugui aprendre, i tu també. I això sempre és molt important.
Hi ha planter? Podem estar tranquils? Hi ha vocació de direcció vocal?
Sí que n'hi ha. És a dir, no ens enganyem, les coses estan molt millor que fa 30 anys, no? És a dir, ara pots estudiar amb un superior de direcció coral, que això abans de l'ESMUC no existia. I, per tant, això et dona moltes més opcions. Però això tampoc no ens ha de fer perdre que la situació podria ser molt millor de la que és. És a dir, sí que hi ha gent que estudia i que es forma, i parlo no només de directors, sinó també de cantants, que és el que jo conec més, d'instrumentistes no ho connecten. I és veritat que estem bé, però no hi ha moltes opcions. Això que et deia d'un grup professional és molt difícil en aquest país, molt difícil. I llavors el que passa és que o bé la gent que se'n surt molt bé ha de marxar, perquè no hi ha moltes opcions aquí, o si no ens quedem en un nivell una mica que no excel·leix molt, diguem-ne. Que està bé, que és molt millor que fa uns anys, que no era fa uns anys, però trencar una mica aquest sostre és molt difícil i jo crec que ara estem una mica aquí i això caldria fer un pas endavant, jo crec.
Parlaves de la sortida professional i abans, com es forma un director de música vocal? És, per exemple, obligat sortir a l'estranger? Tu vas estar a Finlàndia?
No és obligat, però jo crec que és necessari.
Bo, necessari.
És necessari, sí. Primer perquè, mira, en el cas de jo vaig estudiar a Finlàndia i anava a dir, en aquest país, que hi ha coses bones, hi ha l'SMUC, jo em vaig aprendre molt. Abans també vaig estudiar amb cursos, abans d'aquest gestés l'SMUC, que també et formen molt. Però és veritat que aquest país, com que és una mica petit i una mica endogàmic, de vegades és molt fàcil pensar que les coses ja estan bé. I sortir fora et fa veure una altra perspectiva, entre altres coses, perquè hi ha països on el nivell és molt més alt que aquí. I deia això perquè deia que Catalunya és un país petit, però bueno, vaig estar a Finlàndia, de població és més petit
encara. També és petit,
És més petit que nosaltres, bastant més petit. Uh-huh. En canvi, el nivell musical és molt més alt. Molt més alt. El d'educació en general, sempre surten en uns índexs altíssims.
El cas finlandès, sí.
Però és molt més alt i això, com a mínim, encara que tu no tornis amb aquell nivell que tenen ells, tu saps que allò existeix, i això és molt important.
Sempre aspires a...
Saber que, bueno, que allò existeix, que allò és possible, que amb uns recursos i amb una disciplina, etcètera, etcètera, allò es pot aconseguir, i et dic Alemanya, a Finlàndia, però Alemanya és el mateix, o el Regne Unit, etcètera, etcètera. I per tant, en aquest sentit, jo crec que sí que és important sortir i veure una mica com està el panorama fora d'aquí.
Sortir i tornar, no?, si es pot.
Sí, és clar.
Això és complicat.
Tornar si tens opcions.
Clar.
Perquè, és clar, jo sempre ho dic, jo sóc molt afortunat perquè aquí a Catalunya hi ha tres corts professionals i jo en dirigeixo un, doncs... Però és clar, és que estem parlant de tres places, no? És molt poc. A l'SMUC, ara no sé com està la cosa, però sé que cada promoció de direcció coral en surten quatre cada any. Clar, si fem números, aquí no hi ha feina per tothom, no? Per tant, sí, si pots tornar, perfecte, i tens feina, però si no... T'has de buscar les garrofes a algun lloc, sí.
Com és un dia a la teva vida? Com combines assajos, els concerts, amb la participació a les misses, amb les classes?
Mira, amb els meus amics moltes vegades fem broma, o fan broma, vaja, amb mi, perquè em diuen que treballo poc, perquè és veritat, o sigui, si fem un còmput d'hores, doncs depèn molt, de cada setmana, de si tinc concerts o no. Però regularment jo faig classes a la universitat 2 hores a la setmana, tinc assaig en Madrigal 3 hores a la setmana, i amb el Francesc Valls regularment 2 misses a la setmana i un assaig de 2 hores i mitja. Clar, si fas el còmput són molt poques hores, això. Diguem-ne, sortir de casa i treballar.
Sí, sí, però...
Però no és així. No és així perquè, esclar, hi ha coses que jo treballo a casa o estudio a casa, no? Que vol dir que gran part del dia... Jo sóc una mica caòtic, diguem-ne, amb el meu dia a dia, dintre una mena de disciplina que amb els anys he aconseguit, però això vol dir que jo em passo moltes hores, doncs... Bueno, primer de vegades fent feina d'oficina, responent correus, organitzant assajos, fent horaris, el que sigui... I després, estudiant música. I estudiar música, hi ha una part que sí que és, doncs, evidentment que em poso el piano i toco i sé, m'imagino com jo crec que ha de ser allò, però després moltes vegades pot ser que me'n vaig a passejar i penso, o que estic a casa estirat al llit i penso, estudio, diguem-ne, no? Vull dir que no és una cosa mecànica, evidentment, no? Ni física. I això ho puc fer a les 8 del matí, o ho puc fer a les 11 de la nit, o ho puc fer quan sigui. Vull dir que no tinc un horari establert, que això a mi m'agrada, perquè a mi em va bé, em dona la llibertat de fer el que cregui, vull dir que me'n puc anar al gimnàs a les 11 del matí o a les 6 de la tarda, quan vulgui. Però, esclar, diguem-ne, la feina d'estudiar i és igual. I, a més, com que hi ha aquesta cosa que, per sort, és una feina que m'agrada i m'agrada molt, no tinc la necessitat de fitxar, de dir, ara haig d'estudiar això, sinó que ho faig doncs perquè és la meva vida i perquè m'agrada fer-ho així. estar a la frontera del plaer, diguem-ne, de la feina, sí, sí.
Reconeixies que ets un privilegiat?
Sí, tant.
Quin repte tens o quin somni tens per assolir?
Home, no, de reptes n'hi ha sempre. El primer és fer cada vegada millor la feina, és a dir, la música. Això en soc conscient des de no fa masses anys que un dia vaig adonar, diguem-ne, que normalment passo revista, no? De dir, bueno, doncs això, crec que això ho faig millor que fa un any o que fa dos o que fa molt més, evidentment, però encara li queda això, i això que és una cosa com natural, que a mi em surt de pensar, bueno, això sempre ha de ser millor, crec que també és una sort, no? Perquè si... De vegades també ho penso en resultat d'això, d'aquest pensament de dir, bueno, si un dia me n'adono que les coses les faig igual o pitjor que fa uns anys, no sé si té gaire sentit tornar, no? Vull dir que, per sort, la música, com la vida, no? Sempre és millorable, no? I, per tant, a mi això és el que em fa que trobar l'interès, no? De que és infinit, no? De que una obra, per molt que l'hagis fet moltes vegades, sempre la pots fer millor. Seria això.
Pere Lluís Biosca, moltes gràcies per aquesta conversa. Ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquestes veus impressionants, ara del cor Madrigal, a l'inici eren del cor de la Catedral de Barcelona, tots dos dirigits per Pere Lluís Biosca. Acomiadem aquest divendres 9 de juny al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, no només avui, sinó tota la setmana, per acompanyar-nos. Que gaudiu del cap de setmana molt intensament i, si us plau, ens retrobem dilluns a les 9:06. Adéu-siau.